xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol situa l'origen de l'apagada del 28 d'abril a Granada, Badajoz i Sevilla, on han localitzat les primeres pèrdues de generació prèvies al col·lapse total del sistema. Aquesta seria la principal novetat de la investigació que segueix fent l'executiu i que la titular de Transició Ecològica ha explicat al Congrés. Sara Agensen ha descartat que Red Elèctrica patís un ciberatac. Des de l'oposició han tornat a criticar que encara no se sàpiguen les causas concretas del que va a pasar.
Sabemos claramente, uno, que no fue problema de cobertura, dos, que no fue problema de reserva, tres, que no fue problema del tamaño de las redes. Y seguimos avanzando también identificando dónde fueron esas pérdidas de generación y ya sabemos que empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla.
I el Tribunal Suprem decideix avui si les pintures murals de la sala capitular de Sixena presents al Museu Nacional d'Art de Catalunya han de tornar o no al monestir aragonès. La justícia s'ha de pronunciar arran del recurs presentat pel MNAC i la Generalitat. Escoltem el catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona, Manuel Castiñeres, en declaracions a la xarxa.
L'informe dels experts, i no està només elaborat pel MNAC, han treballat al CSIC, ha treballat a la Universitat Autònoma de Barcelona, és molt clar. Els rics són molts, perquè estem parlant d'ara unes teles de cotó que estan enganxades en un suport de fusta i qualsevol moviment té molt risc. El risc és no només el trasllat, sinó en el moment que s'instal·lin en un lloc que no té les condicions. Penseu que el monestir de Sixena ha estat sempre insalubre. És un lloc que s'inunda contínuament.
I el jutjat de Barcelona ha canviat a judici un home per violació continuada d'una menor de 12 anys tutelada per la DGAIA i la seva prostitució durant 2 anys. Investiga en dues altres causes 15 homes més per fets similars vinculats a aquest primer acusat. Per aquest acusat, recordem-ho, la Fiscalia demana 107 anys de presó. El líder de la trama i un altre investigat estan a la presó preventiva des de l'abril passat. I avui s'han iniciat les obres de la nova comissaria de policia local d'Esplugues al barri de la Montesa, un equipament que es preveu que finalitzi el 2027. És una reclamació històrica. Estarà ubicada al barri de la Montesa, una triple frontera entre Esplugues, l'Hospitalet, a Cornellà, i tindrà 4.000 metres quadrats. I novament activat el Pla Inuncat per avís d'intensitat de pluja, 20 litres en 30 minuts fins al vespre a les comarques del centre, oest i el nord de Tarragona. Per tant, estiguem alerta. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 14 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, tornem a esperar una mica de sarau al llarg de les properes hores i, per tant, una altra vegada aquesta situació completament primaveral, molt canviant i que, bàsicament, al llarg d'aquesta tarda portarà algunes tamborinades, especialment a les comarques interiors. Atenció, perquè avançada la tarda, aquestes tempestes seran més intenses, especialment a la demarcació de Lleida. I, de fet, al voltant del Segrià, de la Noguera, dels dos Pallars, allà s'hi produirà alguna tempesta més intensa a darrera hora, que molt possiblement vindrà acompanyada de calamar-se. També hi haurà d'altres xàfecs, però locals, no duraran gaire estona, a més, a les muntanyes del prelitoral, especialment al voltant de Montserrat, també del Montseny, cap a les muntanyes de Tarragona, o, com va passar ahir, al voltant del nord d'Osona, de la Garrotxa, del Ripollès, allà alguna tempesta també local i intensa. A prop del mar, en canvi, farà més sol, o si més no, una mica esmorteït, i la temperatura suau. En vista el dijous, menys ruixats, i pujarà encara més la temperatura. Ho seguirem a la xarxa.
Doncs avui al Connectats en repassarem els 25 anys de música i emocions de la Banda Simfònica de Badalona, que celebra el primer quart de segle amb un concert molt especial. Parlarem precisament amb Miquel Arrué, director de la banda. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar el desig de França perquè la Unió Europea prohibeixi les xarxes als menors de 15 anys i la gira de Trump pel golf entre la diplomàcia i els negocis familiars. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Sergi Castells, treballador públic i activista. Continuarem amb esports per parlar del bon moment de l'Hoquei Club Castellà amb el seu president. I acabarem amb cultura per avançar-vos al nou cicle de concerts de Can Montmany a Valldoreix. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Terrassa s'ha fet un lloc dins de l'estudi i la divulgació de la intel·ligència artificial aplicada amb la primera edició del Terrassa Tech Congress. És el primer esdeveniment d'aquest caire que organitza la ciutat i té lloc al campus Terrassa de l'ONCET entre avui i demà. L'objectiu principal és consolidar el municipi com un dels centres de referència en la matèria. Durant aquests dos dies, més de 100 investigadors i experts de l'àmbit nacional i internacional exposaran i compartiran els seus coneixements sobre la intel·ligència artificial i l'analítica de dades en una sèrie de ponències. Els assistents tindran l'oportunitat de posar-se al corrent dels últims avenços, intercanviar idees en converses especialitzades i connectar amb professionals de diversos àmbits del sector. Això és gràcies a que les ponències s'aborden des d'un enfocament pràctic i multidisciplinari per fer un ús de la intel·ligència artificial eficient i responsable. Es presentaran les aplicacions de la tecnologia més innovadora en diverses àrees d'estudi, que inclouen empresa, màrqueting, finances, logística, les smart cities, l'audiovisual o la salut.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per l'ACU Capital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Desallotjat un clan familiar conflictiu al barri de Can Oriac, a Sabadell. Els Mossos han desplegat l'arro a primera hora del matí per fer efectiu el llançament. Durant l'actuació, la policia catalana ha detingut una persona per atemptat i resistència a l'autoritat quan ha intentat saltar-se la línia policial. De fet, una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici per intentar evitar el desallotjament. És un immoble propietat d'un particular situat al carrer Mulacén i que estava ocupat per aquest clan familiar des de feia 14 anys. El desallotjament s'ha fet efectiu per ordre judicial avui i després d'un llarg procés. I és que el primer llançament es va fixar el 2019, però s'havia anat ajornant per motius diversos fins al dia d'avui. Segons han explicat fonts municipals, en paral·lel al procés judicial, l'Ajuntament va oferir ajuda a les famílies que vivien en aquest immoble per intentar-los oferir una alternativa residencial. Tot i això, en cap moment van aportar la documentació necessària per acreditar la vulnerabilitat i, per tant, poder entrar al circuit de serveis socials. Per tot plegat, avui els Mossos han procedit, finalment, al desallotjament d'aquest clan familiar considerat altament conflictiu.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Les promocions d'habitatge de l'àrea de l'Estrella haurien d'estar enllestides en un any i mig i les obres de lateral de l'autopista començaran a finals de 2026. Així ho ha afirmat el gerent del Consorci Urbanístic de les Àrees l'Estrella i Sant Crist, l'exregidor Francesc López Guardiola, entrevistat al Badalona 360. Segons Guardiola, les obres d'urbanització ja estan en marxa i s'hi poden veure en construcció promocions d'habitatge públic i privat. La previsió és que estiguin finalitzades en un termini de 18 mesos, fet que ha de permetre, diu, consolidar l'oferta d'habitatge a la Rambla de Sant Joan. Per l'exregidor, el projecte ja és una realitat després de molts anys d'endarreriments.
Després de molts anys, el projecte de l'àrea de l'Estrella ja està executant-se. En aquests moments qualsevol pot passar per la Rambla de Sant Joan i veure com s'està urbanitzant tot el sector, com s'estan començant a construir les noves promocions d'habitatge, i que això, en la perspectiva de com a molt un any, haurem finalitzat aquestes obres.
Pel que fa als laterals de l'autopista, Guardiola ha detallat que ja s'ha aprovat l'expropiació dels terrenys i que s'està construint l'edifici on es rellotjaran les famílies afectades. Aquest bloc hauria d'estar finalitzat al febrer, de tal manera que es podran completar els tràmits i iniciar les obres del lateral abans d'acabar el 2026. Aquesta obertura, diu Guardiola, serà clau per integrar-se a la resta del teixit urbà i per solucionar un dels colls d'ampolla de mobilitat més importants de Badalona.
Gràcies, Anna. Seguim encara al litoral, però des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. La temperatura augmentarà 3 graus a mitjans del segle i 4 al 2100. Aquestes són les previsions del projecte Icària, del qual participa l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons l'ens supramunicipal, això implicarà un augment exponencial dels dies de calor i de calor extrema, però també de les nits tropicals i tòrrides, així com el sorgiment d'un fenomen nou, les nits roents. Escoltem el conseller delegat d'Acció Climàtica de l'AMB, Guille López.
Es multiplicaran també les nits tropicals, aquelles nits en les que el termòmetre no baixa per sota dels 20 graus, també les nits tòrrides, i apareixerà una nova nit, i és aquella que el termòmetre no baixa dels 30 graus, que és una nit que fins ara no hem patit, però que amb aquest nou escenari és molt probable que sí tinguem.
Per això, l'AMB preveu ampliar la xarxa de refugis climàtics a 244 espais, un 31% més que l'any passat, a partir del proper 1 de juny. Això és en part per a recuperació de l'ús de l'aigua a alguns parcs, com el de la Solidaritat al Prat de Llobregat, amb l'aixecament de les restriccions per sequera. De fet, aquest és el primer cop que la font de l'Estanc s'ha encès per primera vegada des de la seva instal·lació al 2023.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès ara. Ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda, anem amb un apunt esportiu. El castellarenc Xavi Calm, tècnic assistent del Queen's Park Rangers de la Championship anglesa, ha acabat la temporada al capdavant del conjunt anglès, que ha salvat la categoria. Assistent de Martí Cifuentes durant tota la temporada, el club va decidir apartar Cifuentes en l'última jornada enfront del Sunderland, deixant les regnes a les mans del castellarenc. El Queen's de Calm ha aconseguit la 15a posició de la taula. Cifuentes va ser posat al Gardening Leaf, el que és l'equivalent a ser apartat de l'equip sense ser acomiadat, per suposadament negociar amb el West Bromwich Albion abans de l'última jornada de Lliga.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
Els requisits, els reptes i els beneficis de la inclusió social són alguns dels temes que s'han abordat a la primera jornada d'impacte social organitzada per Sant Cugat Empresarial amb la col·laboració de la Fundació Vine, Catalonia Fundació Creativa i l'Ajuntament de Sant Cugat. L'esdeveniment, que ha comptat amb més d'un centenar d'assistents i una desena de ponents, s'ha celebrat aquest dimecres al matí a SAD. Lluïsa Espín és directora de la Fundació Vine.
Pensem que és una jornada, una primera jornada d'impacte social en el que estem parlant de temes molt importants, de temes no de present sinó de futur, d'estratègia d'empresa i de com hem d'anar tots alineats perquè fer de la inclusió una realitat.
La trobada també ha comptat amb testimonis de primera mà relacionats amb la inclusió laboral i ha servit per posar en contacte empreses, entitats i administracions amb l'objectiu comú d'avançar cap a un món més just i sostenible, tal com ha dit el tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugueroles.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Aquest mes de maig, Badalona torna a omplir-se de música i emocions amb un dels esdeveniments més esperats de les festes de maig, el concert de la Banda Simfònica de Badalona. El pròxim 17 de maig, a les 8 del vespre, a la plaça de la Plana, serà l'escenari d'una nit màgica on es combinaran melodies clàssiques amb un exquisit sopar de gastronomia local. Marxem fins a Badalona per parlar amb Miquel Arruer, director de la Banda Simfònica de la ciutat, i la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Miquel Arruer. Miquel, què tal? Com estàs?
Molt bé, Anna. Molt bona tarda.
Aquest dissabte 17 de maig a les 8 a la plaça de la Plana afronteu doncs, aquest esdeveniment, aquest concert, i també, per motiu de les festes de maig, però també celebreu una data assenyalada, els 25 anys. Com afronta la banda aquest concert?
Doncs afrontem amb molta il·lusió. Vull dir, avui en dia el fet que una agrupació musical sense ànim de lucre, no?, totalment cultural, pugui aguantar 25 anys fent música i portant la música a tot arreu, la veritat és que és tota una fita i en tenim moltes ganes de que arribi el concert i mostrar tota la música que tenim i tota il·lusió que tenim amb la banda.
I què significa per tu dirigir, perquè tu ets el director de la banda, què significa per tu dirigir aquest concert en una plaça tan emblemàtica com la de la Plana?
Pues per mi és un privilegi, jo ho tinc que dir així, és un privilegi. És un privilegi dirigir aquesta banda que té tant de compromís, que té tanta il·lusió, tantes ganes, amb una ciutat com la que és Badalona, que és una ciutat importantíssima, amb una plaça com aquesta, amb la que igual la banda ha fet molts concerts, ja portem tota una tradició de concerts des de fa molts anys. I la veritat és que per mi és tot un moment, dic, molt maco, molt bonic, I per celebrar, no?, aquests 25 anys que ho tenim allà.
Sí, i aquest any pujaran a l'escenari entre 70 i 80 músics. Com valores aquest creixement tan ràpid, tenint en compte que fa dos anys eren només 13?
Pues la veritat és que la valoració m'ha trencat totes les expectatives, perquè jo quan vaig començar a la banda, la junta directiva en aquell moment es plantejava el fet que tenien que fer molta feina, que anar a treballar a poc a poc, que posar-hi molt, no?, i veure què passaria, no? I la veritat és que, ja et dic, en aquesta primera reunió no es van plantejar que en tan poc temps poguéssim arribar a aquest número de músics. Nosaltres pensàvem que trigaríem igual 4 anys o 5, que arribar uns 70, 80 músics. I ja dic, amb més temps, així que el fet de que jo encara no porto dos anys i mig en la banda i en aquest concert ja estarem entre 70 i pico, quasi 80 músics, la veritat és que és tot un
repte, no? Al final també.
Un repte, sí, un rècord total, no?, d'expectatives i de tot.
I què ha suposat per tu agafar el relleu de Manel Barea, que recordem que és l'antic director de la Banda Simfònica de Badalona, que va estar més de 2 dècades al capdavant?
Pues per mi és tot un repte també, perquè ell va fer una gran feina, va treballar moltíssim a la banda, la va portar a un punt molt alt, perquè inclús va guanyar un certamen de bandes a València, que les bandes són molt fortes, i va poder competir contra aquestes bandes i va poder guanyar. En la memòria dels músics, perquè tenim molts músics ara que recorden molt, no?, aquella trajectòria, la memòria dels músics, hi ha concerts molt emblemàtics, recordem els moments, i pues, el fet és que per mi és tot un repte el fet de continuar amb aquesta feina i de deixar el llistó igual d'alt que no deixar-lo ell, no?
Justament, Manel Barea també tindrà un paper destacat, no?, en aquest concert. Ens pots avançar què dirigirà?
Pues mira, com estem fent el 25 aniversari i volem donar protagonisme a tothom, no?, que ha passat per la banda, que ha estat ahí, que ha col·laborat, que ha treballat, evidentment, ell que està director doncs, 22 anys al capdavant de la banda, li cediré la batuta en un moment. Ell obrirà la segona part del concert i dirigirà un passo doble que es diu l'Abanico, que va ser el primer passo doble que ell va dirigir a la Banda Simfònica de Badalona, al seu primer concert. Vull dir, tot amb aquest concert està pensat d'una manera molt simbòlica.
Sí, i com ha estat tornar a treballar amb ell per preparar aquest moment?
Pues la veritat és que molt bé. Ell ara té, malgrat que està jubilat, té una gent bastant apretada i coincideix que aquests dies també està preparant un concert amb una orquestra de cambra i gairebé tots els nostres contactes per preparar això han estat telefònics, no? Llavors, ell, pues la veritat és que m'ho ha posat molt fàcil i sempre està disposat i no hi ha cap problema. I quan parlàvem de quin tipus de repertori que podíem fer, quan podíem assajar, ja diia, bueno, pues podria fer això, podria venir aquí. Vull dir que ell sempre ho posa tot molt fàcil. La veritat és que molt bé, i se n'ha après moltíssim d'ell també.
Sí. I quines són algunes de les peces més emblemàtiques que sentirem durant el concert?
Doncs mira, el repertori serà bastant variat, però les peces, diguéssim, com més emblemàtiques serà la primera part tocarem el bolero de Ravel, que és una peça que la banda l'han fet com 3 vegades, no? I és una peça que es recorda moltíssim, que agrada molt, que al públic li agrada moltíssim també, no? També ja no és una icona de la banda sinfònica de Badalona com a seu repertori, sinó a nivell orquestral i tot, no? Uh-huh. I quan estàvem parlant d'aquest concert, dic, mira, pues aquesta hem de fer-la, perquè per celebrar el nostre 25 aniversari, això ho vam fer moltes vegades i hem de tocar-la, no? Aquesta és una, i després tocarem, a la segona part tocarem 1812, que és una apertura que acaba amb canonades, amb campanes d'església, bueno, amb focs artificials, no? I pensàvem que era una molt bona manera de tancar el concert i fer aquesta celebració. I també va ser una peça que en el seu moment, quan la vam fer a la Plana, va tenir una gran acceptació i també està molt gravada a la ment de tots els músics de la banda en aquell moment, no? Que el va veure d'una manera molt especial. I es nota a l'hora d'assajar, perquè l'assagen és una il·lusió enorme.
Sí.
Així que aquestes seran les dues més emblemàtiques que farem.
I com heu triat el repertori? Ha estat difícil decidir quines peces representaven millor aquests 25 anys?
Sí, això he dit que sí. Està molt complicat perquè quan estàvem repassant els programes, perquè conservem, no? Tenim tot un arxiu històric de la banda molt ben cuidat i molt ben guardat. I quan ara vam consultar els programes, tots els concerts que havíem fet a la Plana, els concerts que havíem fet de novembre al Teatre Zorrilla, uh-huh, per Santa Cecília, anàvem mirant, oh, pues aquesta també, ostres, pues aquesta també és molt, ui, aquesta... Però al final has d'acotar, perquè clar, si no el concert sí duraria 5 hores, clar, no? Així que ja t'he dit que està difícil, però jo crec que amb aquestes representarem bastant el que ha estat aquesta trajectòria de 25 anys.
La música anirà acompanyada d'un sopar amb gastronomia local. Com veus aquesta combinació entre sí música i cuina?
Doncs mira, és una mica la idea que portem ara d'obertura cada vegada més de la banda i de que els concerts no tinguin aquesta serietat clàssica, uh-huh, de que has de seure allà, no? I aquesta separació entre el públic i la música, i sembla que estàs escoltant la música i que tot això sigui, bueno, pues d'altra dimensió, no? Llavors estàvem pensant que, clar, que de quina manera millor podíem fer un 25 aniversari que la gent, a part de gaudir de la música, doncs gaudir d'això, d'aquests productes gastronòmics que són de Badalona,
sí,
també de poder fer una cata de vi o fer-se una cervesa o una mica d'aigua, el que vulguin, mentre estan en aquest moment d'escoltar la música. Doncs aquesta idea és això, de fer obertura, d'unir-se cada vegada més a la ciutat de Badalona i promocionar també els seus productes i que en conjunt sigui tota una experiència per la persona que està escoltant, no?
Uh-huh. I també et vull preguntar pel paper que tindrà el presentador durant el concert. Ens pots fer 5 cèntims de com dinamitzarà la vetllada?
Doncs pues mira, el que puc dir-te és que ara estem com a bojos i com a boges enviant-li anècdotes de la banda, perquè clar, tota la part històrica ja la coneix, se l'ha mirat, una mica repertori, com funciona la banda, tot això, no?
Sí.
I va haver un moment, farà la setmana passada, va dir, escolta, això està molt bé, però bueno, aquí hem de posar una mica més de xitxa perquè el públic pugui participar, no? Tinguin anècdota, empatissi més a la banda, connecti més, no? I es va demanar que li enviessin, pues, això, tot anècdotes, perquè ell també en algun moment pogués això veure com té la temperatura al públic i si està una mica més fred, pues, baixar un moment i fer algun comentari, explicar alguna anècdota, no? Perquè per això no, perquè el públic empatissi massivament amb la banda, se la senti seva i vegi que al darrere de l'instrument el que ja són persones, no? En totes les nostres històries.
Clar.
Així que crec que ell farà una feina molt bona, no? De connectar el que és la part més humana de la banda amb el públic.
Ara anem a centrar-nos un moment amb la pròpia banda. En quin moment va canviar el nom per convertir-se en la Banda Simfònica de Badalona?
Pues mira, va canviar amb el 2000. Des d'aquest moment ella es deia banda de música de Badalona, crec, una cosa així, i és el moment en què la banda signa un conveni amb el Conservatori de Badalona amb què fèiem una col·laboració mútua i agafa la direcció Manuel Barea quan es decideix canviar el nom, perquè ja s'incorporen instruments del conservatori, com són els violoncels, contrabaixos, que li donen aquesta dimensió més sinfònica, i en aquest moment canvia el nom i es diu Banda Sinfònica. I a partir de canvia tot, no? Perquè canvia el repertori, canvia la manera, era una banda que feia moltes coses de carrer, moltes coses d'animació, ja s'entra més en les sales de concert, i a partir d'ahir és quan tot diguéssim que dona un pas més, no?, a dintre de lo que seria el tema concertístic.
Mm-hmm. També, per tancar el concert d'aquest dissabte, ho fareu amb l'himne dels Pirates de Maricel. Ens expliques
sí
per què heu triat aquest tema?
Sí, perquè resulta que el dia 24 fem un fent l'obertura del Shopping Night que organitza la Càmera de Comerç de Badalona. I llavors, l'any passat es van proposar de fer aquesta obertura, no, nosaltres, és res, fer un concert d'uns 30 minuts, per això, per començar a ambientar i tot això, no? I que la gent s'animi, sí. Ben ahí, escolta la banda, doncs, bueno, doncs ara fem una volta per aquí, no? I com resulta que aquest any dediquen, i va anar molt bé, això no ho he explicat, l'any passat va anar molt bé i d'altra vegada que m'han començat, dic, escolta, podeu venir, és que va estar molt bé l'any que l'any passat, veniu aquest any i també perquè és que ho va fer molt bé, no? I clar, es van preguntar, escolta, i aquest any de què va? L'any passat anava de pel·lícules, sí. I aquest any va de pirates.
Ostres.
Llavors la nostra sosdirectora, la Maria Salat, directora adjunta, em va dir, escolta, Miquel, pues si anem a fer pirates, hem de fer Maricel, no?
Clar.
I jo dic, calla, que crec que tinc un arranjament per ahir, a veure si podem utilitzar-lo. I evidentment, farem de vist com per acabar pues, l'himne dels pirates de Maricel, a veure si el públic ens canta la tornada, tots sí. Allà les veles inflaran amb els braços en alt, i es convidarem a que tothom vingui al concert d'obertura de la setmana següent del dia 24 de maig, dissabte.
Mm-hmm. Quin creus, et vull preguntar aquí, quin creus que és el secret perquè la banda hagi sobreviscut i crescut durant aquests 25 anys?
Pues el carinyo. Jo crec que és el carinyo en què se fan les coses. Vull dir, que el carinyo i la generositat. Ningú dels que estem allà ho fem per altra cosa que no sigui la música, perquè no ho fem perquè ho fem perquè la banda continua endavant. Tratem amb el màxim carinyo la música que fem, la toquem amb tota l'issue del món. Tenim un compromís perquè pensem que la banda aporta uns valors molt importants a la ciutat, de convivència, d'estar tots junts, d'estar units cap a un mateix objectiu, de fer música perquè la gent disfruti i gaudeixi i també es transformi una mica. Has de pensar que la banda en aquest moment pues, semblem la ONU, perquè hi ha gent de tots els països, de tots els jocs, evidentment hi ha gent de Badalona, gent d'arreu de Catalunya, tenim gent d'Estats Units, tenim gent del Perú, tenim gent d'Escòcia, vull dir, i tots en tenim, i tots estem a gust, i tots estem bé, no? En un moment tan convuls que tenim al món, que tu puguis dir, mira, som 70, cada som un punt d'una punta de món, també amb catalans i tot, però s'entenem, estem aquí, ho fem amb carinyo, no? Jo crec que és això, el tractar d'aquesta manera, no? El Manel també li va posar molt de carinyo, moltes hores, perquè la banda tirés endavant, i això s'encomana, i jo crec que és el gran secret, és aquest.
I ja per acabar, vull preguntar que quin somni tens pel futur de la banda simfònica de Badalona?
Uf, jo molts.
Quin destacaries? Quin
molts? Jo, mira, destacaria dos. El fet de veure si amb gent de nosaltres, o sigui, d'aquí de Catalunya i gent que vulgui venir a estar amb nosaltres, podem arribar a fer una banda de 110-120 i la fita seria a fer un certamen. Anar a un certamen, com vam fer fa 10 anys, que el varen guanyar amb Manel Barea, poder anar a un certamen, poder anar a competir en les grans bandes valencianes i del món, i fer un gran paper i deixar el nom de la banda sinfònica Badalona ben alt i prendre de Badalona i que la ciutat de Badalona se senti molt orgullosa de la seva banda.
Molt bé, Miquel, doncs des d'aquí animem a tota l'audiència que vulgui assistir el 17 de maig a les 8 a la plaça de la Plana, on tocareu amb la banda sinfònica de Badalona, i un plaer haver-te tingut aquí al Connectats amb nosaltres.
Pues moltíssimes gràcies, Anna. El mateix dic, esteu tots i totes convidats a venir al concert. Omplim la plaça de la Plana, gaudir de la música i es veiem allí. Així que altra vegada, moltíssimes gràcies, Anna.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
Arribant a 4:45 de la tarda, obrim aquesta finestra l'opinió, la tertúlia, avui a dues bandes. A última hora ens ha fallat un tertúlia i, per tant, això doncs ho hauran de manegar entre l'Agustí Bernat, que és advocat, i el tenim a Castellà. Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda a tots.
I el Toni Fernández, que és tècnic de gestió cooperativa i empreses d'economia social i ens espera a Badalona. Toni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, doncs continuem parlant del tema xarxes socials, perquè si bé doncs, ja hi va haver una iniciativa el 2024, és a dir, l'any passat, per part d'Austràlia, que es va posar ferma amb el tema de la seguretat en internet i restringir l'accés a les xarxes socials als més joves de 16 anys, Austràlia va tirar pel dret, va decidir doncs, que...
Màsters, pots fer postgraus, pots fer...
controlar. I França diu, escolteu, ens hem d'unir, hem d'intentar que a la Unió Europea anem tots a una, muntem una legislació que serveixi doncs, per posar, no sé si posar portes al camp, perquè, clar, això és complicat. El que vol és intentar unir forces amb Espanya, amb Grècia i amb Irlanda per convèncer la Comissió Europea de legislar per impedir que els més joves de 15 anys puguin entrar a les xarxes socials. Ja n'hem parlat del nociu que pot ser doncs, que els joves que encara estan en període de creixement doncs estiguin absorbits per aquestes modernitats. I no sé si enteneu que, bueno, que com deia abans, això és posar portes al camp. Veieu factible, veieu una possible solució a tot això intentant legislar?
Pot ser que hi hagi una solució, però és complicada, tal com molt bé dius, és posar portes al camp, és un tema molt farragós i penso que és complicat de solucionar, però que sí que entenc que es té que fer perquè si no aquesta societat anirà perdent qualsevol tipus de valor i això es va notant cada vegada més. Ara, si serà efectiu o no serà efectiu, bueno, penso que si s'hi posen a davant els francesos, i encara que aquí a les Espanyes, Irlanda i així, Grècia, no siguin potències en pràcticament res, però sí que Irlanda té un pes, crec, amb el tema de xarxes i totes aquestes coses. Si s'hi posen i realment ho legislen, i ho legislen bé, això és l'important, que ho legislin bé, jo crec que pot ser un avenç important.
Què n'opines, Agustí?
Aviam, per una banda, el millor de tot és que per fi es detecti que hi ha un problema, perquè també abans de 2024, sempre que es parlava, perdoneu, del tema aquest de l'accés dels joves a les xarxes i tot això, doncs tothom tirava pilotes fora, mirava cap a una altra banda, que no hi havia per tant, doncs, totes aquestes coses que passen. I ara sí, de moment ja s'ha vist pues que algun país està començant a posar seriós i que algú comença a veure pues, que realment aquí pot haver-hi, si és que no hi ha, tenim un problema, no qualifiquem ni gran o petit, però ja tenim un problema, oi, per mi és un avanç extraordinari. Ara bé, a partir d'aquí, un cop identificat el problema, forma d'arreglar-ho, a veure, estic molt d'acord amb vosaltres dos. Hem arreglat tot a culpa de BOE, com es fa a Espanya, a veure, és realment posar-li portes al camp. Perquè si a part de les possibles legislacions que fem... Mira, una que alguna vegada se m'ha acudit, no hi ha cap a accedir a segons quins llocs a través de... Mira, avui mateix he tingut que entrar a la pàgina de la Seguretat Social, m'he tingut que identificar, jo, el nene, el menda. Doncs aleshores, per accedir a segons quines pàgines, també tindria que potser una de les solucions que la persona s'hagués identificat. Que tinguem en compte que els nens també poden tenir el seu DNI ja a molt curta edat.
Ja.
Doncs, si aleshores
digues.
Aquesta possibilitat és una, però és que si això no va acompanyat a més d'una, aviam com ho diria jo, si no ho fem amb educació, en intentar fer veure la gent pros contres de les xarxes socials, pros contres de l'utilització de la informàtica, i se li, a veure, si no va acompanyat d'aquest programa d'educació, em sembla que, com sempre, estarem matant mosques a canonades, que jo crec que el seu efecte, al final, podria fins i tot arribar a ser contraproduent.
La idea, segons apunta aquesta informació, és que siguin les pròpies plataformes les que verifiquin l'edat dels usuaris. Aquí hi entraríem en qui té la responsabilitat que els menors no puguin accedir. D'entrada, anem a l'aparell, a la plataforma, al lloc. Penseu que realment les plataformes estarien per la labor de dificultar i realment controlar l'accés d'aquests usuaris?
No ho crec. Sincerament no ho crec. M'agradaria que fos així, però no sé els interessos que puguin tenir aquestes determinades plataformes. Suposo que si venen obligades per un ordenament jurídic se sentiran més apretades, però és que és el seu negoci. És el seu negoci i llavors aleshores intentaran escapolir-se per on puguin.
Però en aquesta legislació també entrarien en joc les possibles sancions, com també està contemplat en el cas d'Austràlia. És a dir, senyors de les tecnològiques, senyors de les plataformes, teniu aquesta responsabilitat, segons la llei, de verificar l'edat dels usuaris. Si no compliu, aquí teniu aquestes sancions.
Sí, això es fa així i és efectiu i realment es posen en marxa aquestes sancions. Endavant, perfecte. Vull dir, ara, jo crec que a nivell administratiu, a nivell de gestió, no serà tan fàcil portar-ho a terme.
Agustí.
Efectivament, jo pensava, doncs, a veure, poder, poden. Voler, ja en parlem. Perquè a més, és que realment és un tema com, no sé, jo no entenc gaire en el tema aquest i se'm fa una miqueta difícil amb una mica d'exactitud. Però, aviam, si el mateix... O sigui, si tota aquesta legislació d'entrada no es fa comptant amb aquestes empreses, que també convindria tenir-ho en compte, aleshores pot ser absolutament contraproduent. O sigui, per posar-vos un exemple, com si vols fer una legislació sobre l'energia elèctrica i no comptes amb les àmbules elèctriques, home, alguna cosa falla. Aquí passaria el mateix. Perquè si realment s'articula tota una sèrie de mesures i un sancionador, lògicament aquestes empreses han d'estar a la guai. Perquè tu imagina't que posin un règim sancionador per unes accions que legislen que siguin impossibles. Aquí a Espanya tenim hem tingut algun cas en altres matèries força divertit de legislació de gent una miqueta cegues. Per tant, potser és un tema que encara està una miqueta, no sé si divert o en projecte, que pot ser molt profitós, però em sembla que hem d'anar una miqueta més de temps en temps.
Hem parlat de la part de responsabilitat que té, diríem, l'empresa, però és evident que qui també té i ha d'assumir una part de responsabilitat són els pares, no? Que serien els primers a exercir aquest control. Quin paper penseu que haurien de jugar?
Home, hi ha pares que són responsables, hi ha pares que ho entendran, però no ens enganyem, hi haurà molts pares que passaran de tot, vull dir, perquè per diferents circumstàncies, per diferent tipus de família, per diferent tipus de no sé, qualsevol cosa que l'entorn dels nanos dificulti que això s'apliqui. La família hauria d'estar al davant, però jo crec que no serà així. I si és, no ho posaran fàcil. Vull dir, és un tema que, segons a quins països, és clar. Si vas a un país que això pues, ho tinguin molt clar i que des de l'escola s'hagi treballat i tal, pues, potser serà menys complicat. Però si és un país que va molt així llibertàriament, per dir-ho d'alguna manera, a nivell familiar, serà difícil l'aplicació per part de la família, en concret.
Agustí?
És que poca cosa més a fer. O sigui, realment, els primers responsables tenen que ser els pares o com la figura que li vulguem denominar avui dia. són els primers responsables, encara, com he dit abans, de vocació, de formació, que no només és esport.
Agustí, tenim algun problema? Agustí.
Disculpa,
em sents? No. Sí, és que estem tenint alguna dificultat amb aquesta línia, s'entretalla, i sí, ens complica poder entendre.
Com que tinc la mania, quan parlo per telèfon, de no parar quiet, de caminar, doncs imagina't.
No, home, descansa una estona. L'estona de tertúlia, aprofita-la per descansar. Deies.
Doncs com et deia, evidentment la responsabilitat dels pares està en primer lloc. És fonamental. Si al mateix temps no ho enllacem en aquest tema que he comentat de la formació, educació, o com li vulguem dir, de que també els pares són responsables d'això, doncs no sé on arribarem, perquè suposo que qualsevol de vosaltres haurà vist alguna vegada. És que ho explico així perquè si no esclataré. Jo he vist nadons de mesos que els han encolomat el telèfon amb dibuixos animats i allà que callin. O altres, una miqueta més grans, que el mateix, perquè aleshores no m'emprenyen al restaurant, ni casquen el telèfon mòbil i ja dic que vagin veient coses. No, ho sento, però no.
Efectivament.
Amb la qual cosa, si no comença pels mateixos pares aquesta mentalització, ja poden elegir-lo el que vulguin, que no servirà de res.
Penses això, Toni, també? Que mentre els pares no s'hi posin ferms en tot aquest tipus de situacions, no avançarem?
Ha de ser una mentalització a nivell de família, a nivell de pares o el que sigui, de parelles o el que sigui, però hi ha de ser-hi. Hi ha de ser-hi perquè si no hi és no podem començar per la base perquè sortirà sempre una pelota tangent, algun problema que no s'haurà estudiat, i llavors, és clar, la família és el que queda davant de tot, però si la família no actua, i no veig que aquesta societat d'ara tingui uns valors que la família pugui donar a entendre als nanos, i dir-los, escolta, a partir d'aquesta edat, escolta, ens han fet una llei, l'hem de complir tots, nosaltres els primers, segurament hi haurà pares, mares, oncles, avis responsables que tiraran el nano perquè segueixi fent les coses bé, però jo crec que la majoria tindrà dificultats des del punt de vista de l'àmbit familiar,
També us he passat un enllaç amb una entrevista que li feien aquesta setmana a una doctora i psicòloga clínica a RAC1, que la senyora doncs explicava molt clarament i era molt, molt clara en les seves manifestacions, argumentant que si els nens ja de petits els acostumem a les pantalles, com en el cas que ens explicava l'Agustí, la majoria acaben tenint problemes emocionals, però també cognitius. O sigui, que no els estem ajudant per res en el seu desenvolupament, tant emocional com a nivell d'adquisició de coneixements. I és una mica el dia a dia. L'exemple de l'Agustí, dels nens, que a lo millor perquè estan en el súper, en un lloc on no poden destorbar, poden molestar, se'ls hi dona el mòbil. Però és que fins i tot a casa aquestes situacions segur que es tornen a repetir.
Sí. La major part de llars deu passar i és clar, li dones una pantalla, li dones el que sigui, però el nen no molesti perquè el nen no ha armit a barra ni d'allò, i estàs influenciant a una societat cap a un aspecte negatiu. Això, insisteixo, vull dir, això són l'entorn familiar el que ha de valorar molt això, i jo crec que som una societat molt precària en el tema familiar, poc educada, poc. Llavors, doncs, bueno, el més fàcil, no? Què és el més fàcil? Doncs el que ha dit el company. Escolta, tu, no te valis més. Té, ves, això, abans, com que no hi havia pantalles, se li donava una pilota al nen, se li deia, ves a jugar al mig de la via del tren, per exemple, no? Fent broma. Però vull dir, clar, ara què tens a l'abast? Doncs tens a l'abast això, i això és el més fàcil, i l'entorn familiar serà complicat, a no ser que s'eduqui molt ben educat, que ja tocaria,
i s'inculquin aquests valors perquè la societat dintre d'uns anys sigui millor que la d'ara, que serà complicat que s'assoleixi això.
Clar, hem avançat tant que amb el tema de les pantalles, amb el tema dels telèfons mòbils intel·ligents a aquestes edats tan curtes, doncs que no estem afavorint el desenvolupament, diríem, normal que hauria de tenir un infant. I això doncs s'està notant, si voleu, per exemple, en la pròpia formació, no? Hem parlat de resultats, per exemple, dels informes PISA, d'aquestes deficiències. Per què? Doncs perquè segurament la manera d'estudiar ja no només a les escoles, sinó a casa, doncs no està sent la més adequada. Per què? Doncs perquè les pantalles estan presents pràcticament tot el dia en les diferents accions que fem al llarg de la nostra jornada, i en aquest cas els més petits. Per tant, la situació és reversible? Ho veieu factible que pugui millorar si s'introdueixen aquestes, aquests obstacles en legislació, en controls, en canvis d'actuació a les famílies i en els centres? En els centres també, amb el tema de la telefonia mòbil, també s'han posat bastant més forts. Veieu reversible la situació?
És possible. S'ha de veure, aviam, és que, perdoneu que insisteixi molt, però és que si això no va acompanyat al mateix temps d'un canvi de mentalitat social, d'educació, com li vulguem dir, i es mira el tema de les tecnologies d'una altra manera, doncs podem estar parlant tres dies, però tot continuaria igual. Perquè amb tot el que estaves comentant tu ara, és que estava pensant en el famós tema aquest de les tecnologies a les escoles. A veure, és que comença a resultar sorprenent que països que eren tan avançats, que són els primers que ho van posar, ara s'han adonat que potser s'ha de tornar una altra vegada
el llapis,
el paper, la goma d'esborrar i començar a fer càlculs amb el cap.
Sí.
Home, i els que tenim uns quants anyets, oi, quan a l'escola es començaven a portar calculadores, aquelles que màxim feien sumes, restes, multiplicacions i divisions, les polèmiques que arribaven a haver-hi per fer-les servir als exàmens.
Sí, sí.
I clar, en un altre ordre estem estem en les mateixes. Pues, jo el raig d'esperança jo el tinc. Ara, el como, com a mínim a mi ja se m'escapa.
Sí, sí, jo veig igual, vull dir, irreversible, crec que ho pot ser-ho, i crec que si posen pot ser reversible mig curt termini, però s'hi han de posar, i serà un pas endavant per la societat i per tothom, per petits i per grans, però clar, ens hi hem de posar tots. Aquí és una feina que serà immensa i que s'ha de treballar a fons, però que si es fa bé, i que tampoc costa tant, jo crec que pot ser un pas endavant.
Bé, doncs esperem que el tema avanci i ho faci en benefici de capgirar aquesta situació. Parlant d'un altre tema, avui tornem a parlar de Trump, ja no pel tema dels arancels, sinó per la seva gira al golf, als països del golf, on s'ha posat en entredit, s'han creat dubtes morals, precisament aquesta gira que fa per establir doncs acords comercials i també diplomàtics, però no únicament per als Estats Units, sinó alguns consideren que també ho fa a títol personal per als seus negocis familiars. Curiosament, el seu fill va tancar alguns projectes immobiliaris fa unes setmanes o algun mes abans d'aquest viatge, i ja han sortit veus que apunten que el senyor Trump utilitza el càrrec en benefici propi. Us ho pregunto directament. Penseu que ho està fent així? S'està beneficiant del càrrec de
sí,
president?
Sí, crec que sens dubte, coneixent-lo, pel que estem veient, ha anat a fer negocis, ha anat a que de lo mío, i bueno, es recolza amb tota una sèrie de governs de la més dubtosa credibilitat per tirar endavant, i a la seva família, que en són bastants, els busquen la vida, i aquí ell jo crec que tampoc se n'amaga, vull dir, no té cap problema anar-los a vendre bevent, no, vull dir, és una cosa normal per ell. El que passa és que ens sap molt de greu a la societat nord-americana que tingui un president tan impresentable, per dir-ho fluix, com aquesta persona, no? Però sí, està clar que ha anat a fer negocis allà, a sobre li ha regalat un avió, vull dir, escolta, és un xollo jo per ell.
Sí. Agustí, com ho veus?
Mira, jo és que quan toca parlar d'aquest senyor ja... És que em sento com si estigués veient aquells programes que feien a Telecinco, que ara els fan a la 1 de Televisió Espanyola.
El Sálvame.
Perquè ara surt això, no, és que va fer negocis particulars, no sé què. O sigui, a partir d'aquí comencen a fer tota una sèrie de muntatges. Bueno, pues, per una banda és allò de dir, oye, me parece muy bien. Primer, és un problema dels Estats Units, és un problema dels ciutadans dels Estats Units, i ja respondrà davant de la seva ciutadania quan arribi el moment. Tot i que, evidentment, les seves actuacions tenen una repercussió que va molt més enllà del seu propi país. Dit això, a veure, que fa negocis particulars o no, primer de tot que m'agradaria que m'ho demostressin. Perquè ja ho sé que les casualitats mai existeixen, però de vegades també m'agradaria que m'ho demostrin. Perquè si comencem a filar una miqueta prim, no necessàriament són negocis particulars, però sí que poden ser negocis, per exemple, en el tema armamentístic, que claven al cel, que s'han fet durant molts anys des de la presidència dels Estats Units, i resulta que tothom xiula. La qual cosa, pues, o todos moros o todos cristianos. I després, el tema aquest de que li han regalat un avió i tot això... A veure, és que jo quan el veig aquest home per televisió, és que ell és com és, i ho sap, i disfruta amb el seu paper.
Oh,
i a sobre disfruta veient com tothom es fica amb ell. Amb la qual cosa, jo personalment, és que m'agrada fer-li el joc. Jo estic molt més preocupat. Les seves decisions que ha pres en matèria econòmica, allò sí que realment ha pogut treballar tot el món. La resta... Com t'he dit abans, programes de televisió que jo ja no veig.
Ja, mira, precisament ara ens has recordat que quan va començar la guerra dels arancels, que va afectar a les borses, que van caure en picat i després van revifar, també se'l va acusar que va aprofitar, doncs, precisament aquest moviment de les borses per enriquir-se, bueno, per afavorir, diríem, els seus negocis i també el dels alguns amics. I el senyor, doncs, treia pit, no? Com dient, mira que hem estat llestos. I d'això encara no n'ha respost.
Sí, efectivament. Ell va a la seva. Ell pensa que té la veritat absoluta, que tot el món està contra ell, té la raó, i la raó vol dir que tot sigui per Amèrica i pel seu bé i tal, i està convençut. I llavors, aleshores, doncs, bueno, té un electorat potent, un electorat que ho vota, i que l'aprecia, se l'estima i tal, doncs, bueno, doncs això és el que té. I llavors, a partir d'aquí, pot fer les barbaritats, o fer els comentaris que vulgui, o qualsevol cosa, perquè té la legitimitat que l'apoya darrere, llavors, per tant... A veure, aquest home se sent content, feliç, alegre, i ja està. I pot fer negocis o no fer-ne, o el que sigui, però allà està, i crec que estarà per anys.
En aquest cas, Agustí, no creus el tema que comentava abans de la borsa no es va aprofitar? Que, a més, ell mateix, doncs... bueno, no se n'amagava.
Et posaré un exemple patrio. Com es deia, un senyor que es deia Carlos Solchaga va tenir els nassos de sortir al Parlament a dir que Espanya és el país on uno se puede hacer rico más fácilmente. I va tenir les penques de dir que ell en una setmana havia guanyat 10 milions a la borsa. Por tanto, jo la veritat no me sorprendo. Si això, no sigui, si ha passat, no ho sé. El dia que m'ho demostrin, a dir, és que sóc capaç de muntar una manifestació en contra d'aquest senyor. Però en el mientrestant, oye, com que no ho sé... No, és que no sé. Va més enllà del que nosaltres podem saber.
Ja, però llavors no veieu, bueno, no veieu, o t'ho pregunto tu directament, no veus un conflicte d'interessos? en aquestes actuacions? De moment no.
Ja m'ho ingenuo, però fins que no m'ho demostrin, jo dic que no.
Val. Bé, doncs no sé, és veritat que tant li fa, que a sobre doncs, se sent com més reforçat, com més crítiques se li facin a les actuacions que va tenint. La veritat és que és un personatge singular i bé, de moment no se'n surt. Va sortint de tots els cacaus que genera, perquè primer els genera i després es tira enrere i va fent.
Algun moment o altre haurà de baixar aquesta manera de fer, perquè les últimes enquestes ja demostren que quasi un 60% ha baixat amb poder-la, amb apoio amb ell. O sigui que no té tan fàcil com fa un any. Llavors, aleshores, que vigili també, perquè, clar, cada dia en surt una de nova, cada dia explica una barbaritat més. Mm. Llavors, aleshores, això no crec que a la llarga li faci gaire bé,
Doncs ja veurem, potser quan se li acabi el mandat, en teoria se li haurà acabat, a no ser que, com en el cas de Putin, decideixi doncs, modificar la Constitució per poder presentar-se un mandat més. Però vaja, això ja serà una altra història, i si arriba el moment també en parlarem.
I sempre li pot quedar ser papa. Vull dir, ell
també és que es veuen tots els papers possibles, és que no té cap mena de, ni de vergonya, ni de recança, ni de res, no té problemes.
No.
No té problemes. Un senyor amb una autoestima molt, molt alta. Agustí, Toni, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa. Que vagi molt bé la tarda.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. La teva pell i el teu cos, la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego. cocodrilo.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
You think I'm a righteous person?